Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Avui, ja ho sabeu, fa 2 anys d'això.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
2 anys del decretament d'un estat d'alarma i d'un confinament de 3 mesos on van ressonar ells. I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. But I gotta be patient. Let's enjoy this confination. I on entre pans casolans, reptes virals i esports a casa, cada tarda a les 8 els carrers sonaven així. Tot plegat acompanyat una i una altra vegada per això. Unes setmanes de tancar-nos a casa i d'unió que prometien que de tot plegat ens sortiríem millors, una promesa que ja fa mesos que veiem que no s'ha fet realitat, i uns aplaudiments que a dia d'avui han quedat muts i tapats per aquestes dades. 7 de cada 10 infermeres han patit una agressió física o verbal, 7 de cada 10, per part de pacients o familiars durant la pandèmia. Avui, que fa 2 anys que va començar tot, parlarem amb el portaveu del sindicat d'infermers SATSE a Catalunya, David Oliver, de com tractem els que no fa tants dies consideràvem herois. Les converses entre Ucraïna i Rússia s'han aturat i continuaran demà, segons ha explicat un dels negociadors ucraïnesos a Twitter. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Es tracta d'una pausa tècnica en les converses de treball i l'aclariment de les definicions individuals.
I una notícia que hem conegut fa molt poca estona, la Fira de Barcelona serà un dels 3 grans centres d'acollida de refugiats ucraïnesos a l'Estat i obrirà aquest mateix divendres.
Ho ha anunciat el ministre de Migracions, José Luis Escrivá. El centre també funcionarà com a centre d'operacions de la Creu Roja i per a les persones refugiades en trànsit. Els altres 2 punts massius s'instal·laran a Alacant i a la localitat madrilenya de Pozuelo.
I a Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia ha tancat la instrucció de la causa contra la presidenta del Parlament i ara deixa Laura Borràs a un pas del judici.
Ara la Fiscalia té un termini de 10 dies per presentar una petició d'obertura de judici oral o per demanar l'arxivament de la causa. A Borràs se l'investiga per la seva gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes entre 2013 i 2017.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Consell Superior d'Esports ha aprovat avui els estatuts que regiran la Lliga de Futbol Professional Femenina.
Una fita històrica que clubs i sindicats porten demanant des de fa més d'un any i mig. El següent pas és convocar unes eleccions per decidir la presidència d'aquesta Lliga Professional.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, mirem com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat per la inestabilitat i al llarg de les properes hores s'obriran algunes clarianes, però encara es mantindrà el risc de ruixats, especialment a les comarques del terç nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, molts punts de la costa també central i comarques del sud de Tarragona. I fins i tot cap a les comarques de l'interior es pot arribar a obrir alguna clariana, però vaja, clarianes que en principi seran molt poc importants. Per tant, tarda, altra vegada, amb risc de precipitacions en alguns punts de Catalunya, cota de neu al voltant dels 1.600-1.700 metres, i temperatures diurnes, avui les màximes que se situen entre els 10 i els 15 graus, aproximadament. Demà es mantindrà un cel força gris i tapat a les comarques del litoral i del prelitoral, amb possibilitat d'algun plogim de caràcter feble. Les temperatures demà seran com les d'avui, però s'obriran moltes més clarianes a les comarques de l'interior. I, per cert, el vent de llevant, que serà protagonista al llarg del dia d'avui, al llarg de tota la costa, amb ratxes de moderades a fortes i temporal marítim, que provocarà onades de fins a 2 metres d'alçada.
La Les converses entre Ucraïna i Rússia s'han aturat i continuaran demà, segons ha explicat fa poca estona un dels negociadors ucraïnesos a Twitter. Es tracta d'una pausa tècnica en les converses de treball i l'aclariment de les definicions individuals.
Delegats de les dues potències s'han reunit per videoconferència des d'aquest matí en el que ja és el quart intent de pactar un alto al foc. Segons els negociadors ucraïnesos, la comunicació es manté, però és difícil i diuen que el motiu de la discòrdia és que són sistemes polítics massa diferents.
La quarta ronda de negociacions s'ha fet mentre els bombardejos continuen enduent-se més vides civils. Avui les tropes de Putin han tornat a bombardejar el centre d'equip després de dies sense fer-ho.
Almenys dues persones han mort i 12 han resultat ferides a la capital d'Ucraïna per l'atac a un bloc d'habitatges del nord de la ciutat, segons han informat els serveis d'emergència. També a Donetsk, una vintena de civils han mort per l'atac de l'exèrcit ucraïnès.
Tot plegat quan l'ONU ja xifra 2.800.000 les persones que han fugit d'Ucraïna des de l'inici de la invasió i quan en les últimes hores Rússia ha portat la guerra gairebé a la frontera amb la Unió Europea.
Un atac amb una trentena de missils a la base militar de l'Arobiv, situada a 25 quilòmetres de Polònia, ha causat 35 morts i 134 ferits, segons fonts d'Ucraïna. Rússia, en canvi, diu que en l'atac en el seu exèrcit han mort 180 mercenaris estrangers. Mentrestant, continua l'ofensiva a Kiev, a la capital, i també a Mariupol, on ja haurien mort hi hauria 2.400 civils morts, segons ha informat avui el màxim responsable d'Afers Exteriors i Seguretat de la Unió Europea, Josep Borrell.
I aquí a Catalunya, la Fira de Barcelona serà un dels tres grans centres d'acollida de refugiats ucraïnesos a l'Estat i obrirà aquest divendres.
Ho ha anunciat el ministre de Migracions, José Luis Escrivá, que la setmana passada ja havia avançat que Barcelona seria una de les ciutats d'acollida al centre. Les persones hi podran passar les primeres nits fins a rebre una ubicació definitiva i rebran assistència jurídica i psicològica. El centre també funcionarà com a centre d'operacions de la Creu Roja i també per a les persones refugiades en trànsit. Els altres dos punts massius s'instal·laran a Alacant i a la localitat madrilenya de Pozuelo.
Segons el president de Fundació per la Pau, Jordi Armadan, si Europa hagués analitzat la situació dels darrers anys a Ucraïna, s'haurien pogut evitar escenaris com els actuals.
Segons el politòleg, l'OTAN no ha actuat de manera sensata i raonable en els darrers anys i hauria de fer una revisió molt crítica de quin ha de ser el seu paper. Ho ha dit en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
Jo crec que, de la mateixa manera que hem d'exigir a Putin que aturi aquesta escalada bèl·lica, aquesta guerra, i que es comporti, també hem de demanar a l'OTAN que faci una revisió molt crítica, molt autocrítica, de quin és el seu paper i quina ha estat la seva jugada durant aquests anys, perquè, insisteixo, l'OTAN no és un club ideològic, no se suposa que és un organisme que treballa per la seguretat i, per tant, ha de preveure i vetllar perquè aquesta seguretat es mantingui.
El politòleg ha insistit en que la invasió, en que la decisió d'envair Ucraïna, les morts generades i la destrucció del país és responsabilitat absoluta de Putin, però ha afegit que Europa ha fallat al no posicionar-se abans.
Punt i seguit.
I a Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia ha tancat la instrucció de la causa contra la presidenta del Parlament i deixa Laura Borràs a un pas del judici. Se la investiga per la seva gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes entre el 2013 i el 2017.
Ara la Fiscalia té un termini de 10 dies per presentar una petició d'obertura de judici oral i d'acusació contra la presidenta del Parlament o bé demani l'arxivament de la causa. Borràs està sent investigada per una presumpta adjudicació irregular per valor de més de 250.000 euros, cosa que podria constituir per presumptes delictes de prevaricació i malversació de fons, entre d'altres.
I qui ha declarat avui davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que ha dit que en cap moment el Tribunal Constitucional la va advertir que no podia tirar endavant iniciatives relacionades amb l'1 d'octubre. Està acusada de malversació de fons públics i desobediència per la seva suposada participació en l'organització del referèndum quan era directora de Serveis de Vicepresidència, Economia i Hisenda.
Garriga ha assegurat al Tribunal, a preguntes de la seva advocada, que la localització i condicionament d'una nau per acollir i el call center abans de l'1 d'octubre també es va utilitzar per fer unes eleccions al Parlament del desembre del 2017 i els rastrejadors de Covid durant la pandèmia. Per això considera que no es van malversar fons públics per fer el referèndum.
I encara parlant del procés, l'exconsellera Clara Ponsatí ha assegurat que la independència de Catalunya és tan important com per valer la vida d'una persona. Tot i aquesta afirmació, Ponsatí no s'ha mostrat favorable a la violència.
En una entrevista a la 2, Ponsatí ha considerat paternalista que després de l'1 d'octubre es digués que no es tirava endavant la independència perquè hi podria haver morts. L'exconsellera ha defensat que morir per una causa no és una situació estranya en el curs de la història.
Jo crec que totes les grans causes són... N'hi ha hagut moltes grans causes que, en fi, que me n'ensenyen una on no hi ha hagut sacrificis molt importants. En fi, no estic dient que jo estic disposada a la violència en absolut, en absolut. L'únic que estic dient és que cadascú ha de saber quin cost ha d'estar disposat a pagar.
Clara Ponsatí ha posat d'exemple el poble ucraïnès, de qui ha dit que es defensa sortint al carrer amb les mans buides. Tot i així, ha dit que no és comparable la situació a Ucraïna amb la de Catalunya.
I encara en política, el candidat a la presidència del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, fa parada aquesta hora a Barcelona per exposar el seu projecte polític als afiliats del Partit Popular a Catalunya. Ho fan un acte a l'hotel Eurostars Gran Marina, al moll de la Fusta. Allà hi ha la redactora de política, Judit Caselles. Bona tarda.
Bona tarda, Diana. Centenars d'afiliats estan reunits a aquesta hora a l'espera de la intervenció que ha de fer Feijóo, acompanyat del president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández. L'acte forma part de la campanya que està fent Feijóo per tot Espanya amb el lema Preparados, una campanya que va arrencar divendres a Múrcia i València. Durant el cap de setmana ha fet parada també a Palma. Feijóo, de fet, ja és guanyador perquè és l'únic candidat que s'ha presentat per presidir el PP amb més de 50.000 avals i fer el relleu a l'encara president del partit, Pablo Casado. Però tot i que tingui la paella pel mànec, Feijóo vol presentar igualment la seva idea de partit a totes les comunitats autònomes i avui és el torn de Barcelona.
Gràcies, Judit. Gràcies. I més enllà de la pandèmia, continua l'aturada de transportistes convocada per la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transport de Catalunya. Les patronals no s'hi han sumat i les afectacions s'han concentrat a Tarragona, on s'ha tancat l'accés al port, i a Mercabarna, on s'ha tallat una de les entrades.
La ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha assegurat que l'aturada dels transportistes no té massa incidència i ha fet una crida a la calma. Des de la patronal SACOT asseguren que no hi ha problemes de subministrament i que les empreses continuen operant amb normalitat. Els camioners que convoquen la protesta denuncien la precarietat de les condicions laborals, que s'han vist agreujades amb l'encariment del combustible, que els deixa gairebé sense marge de benefici.
La mateixa situació que pateixen els pescadors, per això avui i demà no sortiran a pescar les barques del port de Tarragona i altres ports de l'Ebre.
És el cas de la confraria de la Ràpita, on una quarantena de vaixells s'han quedat amarrats al port. Els pescadors denuncien que amb l'encariment del gasoil no els surt a compte sortir a pescar. Calculen que ara gasten uns 10.000 euros en combustible i que per una setmana de feina, amb prou feines, guanyarien uns 100 euros de beneficis.
I Barcelona continua decidida a restringir l'accés de vehicles amb l'etiqueta ambiental groga. L'Ajuntament no té un calendari, però vol començar pels vehicles Euro 4, habitualment matriculats abans del 2006. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Ja n'estan parlant amb la resta d'administracions. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, assegura que la zona de baixes emissions a Barcelona ha aconseguit els objectius que perseguia. I per això el consistori ampliarà aquesta restricció als vehicles amb l'enganxina de la lletra B. Badia ha assegurat que l'ampliació s'implementarà amb temps suficient per organitzar-se.
L'Ajuntament, doncs, sí que està estudiant, i en aquest cas sí que entendríem que podria ser una mesura interessant per millorar la qualitat de l'aire, doncs poder extendre aquest calendari. El que faríem amb una mesura d'aquest tipus és que, d'alguna manera, el que hem anunciat avui, no? Un vehicle, doncs, que avui en dia és molt contaminant, decidiria de circular, i per tant, a poder ser, doncs, intentaríem que s'anés a la mobilitat sostenible o que optés per un vehicle, doncs, menys contaminant.
La zona de baixes emissions de Barcelona ha reduït més de 600.000 desplaçaments anuals amb vehicles contaminants, i com a conseqüència també ho han fet els nivells del principal indicador de contaminació, el diòxid de nitrogen, que han baixat fins a un 11% a la ciutat. Hi ha menys contaminació, més salut, perquè l'Ajuntament assegura que amb aquesta mesura el 2021 es van evitar 125 morts i 110 nous casos d'asma infantil anuals a la ciutat.
Gràcies, Sílvia. I encara a Barcelona, l'Ajuntament ha posat en marxa el telèfon contra la desatenció bancària. És el 93 402 7594 i ofereix el servei de dilluns a divendres entre les 9 del matí i les 6 de la tarda.
Es tracta d'una línia directa d'atenció que ajudarà a presentar una queixa als usuaris afectats per la reducció de caixers automàtics i de l'atenció presencial a les oficines. El servei s'adreça especialment a la gent gran o persones afectades per la bretxa digital. Des d'aquest telèfon se'ls donarà informació i se'ls assessorarà dels drets de consum, de com fer la queixa o reclamació a les entitats bancàries i, posteriorment, si és el cas, al Banc d'Espanya.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Thank you. I avui fa 2 anys de la declaració del primer estat d'alarma per la pandèmia, 2 anys de l'estat de la pandèmia, dels que avui n'ha fet balanç l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, al matí a Ràdio Estel. Vergés ha explicat que tant el tancament de la Conca d'Òdena com la sensació d'angoixa que va viure quan no sabia com aturar el nombre de morts per Covid van ser de les situacions més crítiques amb què es va trobar.
Aquella sensació de no para de pujar, no? No para de pujar, no? La gent que entra en els hospitals, la gent que arriba a urgències i que al cap de 2 hores estan intubats en una UCI. Doncs les dades de mortalitat, ho estem fent tot, quan pararà?
Tot i això...
Tornaria a ser consellera de Salut?
Sí, sí. Sí, sí. Evidentment que hi tornaria, malgrat tot. Sí, malgrat la duresa, malgrat tot. Jo és un sector que m'estimo, sí.
I una altra de les conseqüències de la Covid, us ho dèiem en portada, ha estat aquesta. 7 de cada 10 infermeres han patit una agressió física o verbal per part de pacients i familiars durant la pandèmia. A més, 8 de cada 10 considera que els darrers 2 anys han pitjorat l'ambient laboral i la relació amb els usuaris.
Així ho recull l'enquesta del Sindicat d'Infermeria SATSA, que denuncia situacions de violència física com empentes o cops i també verbal com amenaces, insults o vexacions que pateixen els professionals dels centres sanitaris. Davant el resultat, SATSA afirma que les agressions afecten una gran majoria de les infermeres i que, tot i el reconeixement social de la professió a l'inici de la pandèmia, a dia d'avui són un greu problema que cal abordar i resoldre amb urgència.
David Oliver, portaveu del Sindicat d'Infermeria SATSA a Catalunya, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Fins a quin punt és preocupant la situació que viu actualment el sector de la infermeria pel que fa a les agressions?
Doncs moltíssim. El Sindicat d'Infermeria SATSA està fent una macroenquesta per veure com ha afectat la Covid en el personal sanitari i en el personal d'infermeria. I la veritat és que, bé, en un estudi previ que hem fet, doncs ens surten dates molt altes d'agressions que han patit els infermers i les infermeres de Catalunya i d'Espanya. I, per tant, doncs això és un crit d'alerta cap a la societat, perquè som una professió que ens hem dedicat al més del 100% a poder atendre la Covid i ja ens trobem amb això, no? Amb aquest sector d'agressions fruit de que l'administració no ha posat els recursos que caldria.
Això anava a preguntar-te, creieu que hi ha algun motiu concret darrere aquest augment d'agressions durant els últims anys?
Bé, segurament hi ha una mica el que és 2 anys de pandèmia, doncs ha desgastat a tothom, els professionals d'infermeria, però també la societat. Aquests 2 anys, doncs, bé, socialment també hi ha molts problemes amb gent que ha estat amb ERTOs o gent que ha perdut la feina, situacions socials que estan molt tibades, molt tensades, i tot plegat, doncs, el que fa és que la societat estigui molt més agressiva en tots els nivells. I bé, nosaltres, com els professionals que estem les 24 hores al dia amb pacients i atenent doncs, temes tan capdals com la salut, doncs ens trobem doncs, que aquesta agressió ens arriba a nosaltres.
I quines conseqüències a nivell emocional han provocat aquestes agressions als professionals i com els afecta ara a l'hora de treballar?
Bé, les agressions sempre hi han estat. Nosaltres, diguéssim, bé, la tensió que provoca doncs, que algú estigui ingressat i tot plegat, la llista d'espera, tot això, feia que hi haguessin doncs, agressions majoritàriament doncs, verbals, però ara el que passa és que, esclar, ens enganxen 2 anys de pandèmia amb una sobrecàrrega que hem patit per manca de professionals, que sabeu molt bé doncs, que tot això s'ha anat denunciant i el Sindicat d'Infermeria ja ha posat èmfasi en aquest punt, però ens trobem doncs, això, no? Que no és de rebut, que nosaltres que hem fet tota la feina que hem pogut fer i molt més, amb el que això ha suportat a nivell d'estrès psíquic, físic, mental, vull dir, tenim un cansament a sobre, i ara ens trobem doncs, això, no? que per un dèficit estructural de la sanitat doncs, siguem els primers en rebre doncs, aquestes agressions que no només ja són verbals, sinó que també hi ha de físiques.
Clar, tu parlaves de que és una conseqüència també no, de la pressió que té en general la societat, però no sé si heu notat que hi ha un perfil recurrent d'agressió o un tipus de situacions en què es donin més sovint aquestes agressions.
Sí, de fet, també a tots els llocs hi ha agressions a nivell hospitalari, doncs bé, per les llistes d'espera, doncs perquè no s'atenen amb l'urgència que s'hauria d'atendre, no? A vegades, doncs, pacients que estan hores esperant un diagnòstic perquè bé, hi ha el personal que hi ha, doncs tot això crea molt atenció. A nivell d'atenció primària, doncs el mateix. Es fa molta atenció encara telefònica, bé, la gent doncs, té dificultat per poder posar-se en contacte amb els professionals del CAP, i això doncs, el que fa és que la gent s'acosti doncs, als centres d'atenció primària i es rebati amb el primer que troba, no? I això ens preocupa molt. I a nivell d'atenció sociosanitària també, no? Les residències geriàtriques doncs, també hi ha molta atenció perquè els familiars no poden anar a veure el seu avi i l'àvia ingressada i això doncs, fa també que aquesta agressió sigui per al personal quan nosaltres no hi tenim cap culpa.
I el fet que una gran part dels professionals del sector de la infermeria siguin dones, creieu que té alguna cosa a veure amb les agressions?
Sí, per descomptat. A veure, tothom se sent més valent al ser un col·lectiu molt feminitzat, doncs sempre és el que et comentava. I no només això, que sigui molt feminitzat, sinó que també, bé, és com la professió d'infermeria, doncs com que cuidem els altres, doncs bé, hem d'aguantar tot el que hi hagi, no? I això encara està molt estereotipat, però nosaltres com a professionals que som i com a sindicat també sempre hem defensat que, a veure, que la gent és una professió com una altra. Nosaltres atenem a la gent, però no ho fem ni per voluntat, ni vull dir que nosaltres el que fem és fer el millor que podem amb els mitjans que ens dona l'administració. I per tant, doncs, això no és de rebut, ni que per ser un col·lectiu més femení se'ls pugui agredir més fàcilment, no? I que hi hagi més nivells d'agressions, i després, doncs, que bé, que perquè com que ho fem, doncs, així, perquè hem de fer-ho, perquè hem de cuidar la gent, i hi ha aquesta part de voluntarietat, doncs, que se'ns pugui tractar així, no? Nosaltres som professionals com qualsevol dels altres, i no podem estar, doncs, que la gent ens agredeixi d'aquesta manera.
Ja per acabar, davant aquest increment d'agressions, per part de la Conselleria de Salut, us han plantejat ja alguna solució?
Bé, els polítics sempre fan el mateix, vull dir, ja fa molts anys que estem denunciant això, perquè no només és l'agressió, ara és l'agressió, però és que l'agressió ve per una manca de recursos estructurals. Falta personal, falta d'atenció i tot plegat, doncs, el que fa és aquesta desidesa. Quan els polítics, doncs, surt aquest tema de les agressions, doncs bé, sempre diu, bueno, ja farem un fòrum per treballar, uns estudis i tot això, però això no soluciona res. Les solucions han de ser les altres. Les tenen sobre la taula, però sempre hi ha aquesta deixadesa per part dels polítics de posar fil a l'agulla, doncs, amb que vingui més personal, amb que no hi hagi aquesta tensió per part de la societat, per aquesta manca, com comentava, estructural del sistema de salut.
Doncs, David Oliver, portaveu del Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i moltes gràcies també per la feina que feu.
Gràcies a vosaltres també per l'interès, perquè entre tots hem d'aconseguir, doncs, que aquesta sanitat que fa anys doncs, era amb l'enveja d'Europa i del món, doncs torni a ser el que era i no una sanitat low cost com està sent ara per manca de professionals. Gràcies per l'interès a vosaltres.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
I acabem, com sempre, amb els esports. Carla, dia històric pel que fa al futbol femení. Avui el Consell Superior d'Esports ha aprovat els estatuts de la Lliga Femenina de Futbol.
El Consell Superior d'Esports ha donat llum verda per unanimitat als estatuts que regiran aquesta nova competició. La primera Iberdrola, per tant, passarà a ser una lliga professional, igual que ho són la primera i segona masculines i també la Lliga de Bàsquet ACB. El president del Consell, José Manuel Franco, considera que amb aquesta fita es cristal·litza un projecte de país. Ho ha dit en un acte on també hi han assistit totes les parts implicades.
Hoy celebramos junto a vosotras un hito enormemente relevante para el deporte de nuestro país con la aprobación de los estatutos constituyentes de la primera liga femenina profesional se cristaliza un verdadero proyecto de país. Hoy por fin puedo verbalizar que la liga femenina de fútbol profesional es por fin una realidad.
Després d'un any i mig que la Lliga Femenina fos declarada com a professional, s'ha aprovat com es regirà aquesta competició. El següent pas és convocar unes eleccions per la seva presidència.
Tot plegat quan ahir el Johan Cruyff es vivia això. Ahir les jugadores del Barça es van proclamar campiones de la Lliga després de guanyar per 5-0 el Real Madrid.
A falta de 6 jornades per acabar la Lliga, les blaugranes conquereixen la seva setena i de forma invicta després d'una temporada passada en què ho van guanyar tot, tenen ganes de revalidar tots aquests títols. El tècnic Jonathan Giraldez celebra el títol per les jugadores i per l'afició.
La ambició con la que ens aixequem cada matí amb la intenció de ser millors jugadores, des de lo individual, des de lo col·lectiu, que és més nostra feina, però cada dia és una reivindicació per millorar el que fas i és cert que la conseqüència al final és si guanyes o no guanyes partit. I la veritat és que per tot el balanç que hem fet, molt merescut aquest premi, aquesta lliga davant de la nostra afició, el Johan contra el Real Madrid, crec que avui ha estat un dia raó.
Les jugadores que van exhibir la Copa al Camp Nou abans del partit contra l'Osasuna, ara les blaugranes els toca anar per les altres competicions. Aquest dimecres s'enfronten a la Reial Societat als quarts de final de la Copa de la Reina i la setmana que ve es tornen a trobar amb el Real Madrid per disputar els quarts de final de la Champions.
Pel que fa al Barça masculí, recupera les bones sensacions després de la victòria per 4-0 davant l'Osasuna i ja es prepara per la trobada d'Europa League contra el Galatasaray.
Els homes de Xavi avui han tornat als entrenaments per encarar una setmana exigent amb la tornada de l'Europa League aquest dijous i el clàssic a la Lliga contra el Real Madrid aquest diumenge. Un Barça que ahir va demostrar que està en bona forma i que vol fer front a les diferents competicions. Xavi elogiava els seus jugadors després de la victòria.
si posem aquesta intensitat, som capaços de competir amb qualsevol equip. La veritat, molt bé l'equip. Ha fet un pas endavant una altra vegada, vam fer un petit pas enrere, no es pot dir enrere perquè és l'eliminatòria, encara està a la meitat, i bé, que capaços de competir. Ja ho hem demostrat, amb equips grans també, amb aquesta intensitat, doncs l'equip demostra que té molt bon nivell.
Dijous han de guanyar a Turquia per assegurar-se el futur a Europa. El partit ara de van empatar 0 al Camp Nou, un Barça, per cert, que és l'únic club de primera i segona divisió que té un límit salarial negatiu, és de més de 114 milions d'euros, un fet que pot complicar molt el fitxatge de nous jugadors de cara al mercat de fitxatges d'estiu.
En bàsquet, el Baxi Manresa visita aquest vespre a 8:45 la pista del València per disputar el partit de Lliga ajornat.
Els del Bages compten amb 3 partits fora de casa aquesta setmana. El primer és aquest contra el València, on buscaran mantenir-se al tercer lloc de la classificació. Valtonen encara arrossega molèsties, però i no és segur que pugui jugar el partit d'avui. El jugador Dani Pérez explica com encara en el partit.
Comencem pel de demà contra València, que esperem que, bueno, competir. Sabem que són un equip molt fort, però l'equip està en bona dinàmica i anirem a treure la victòria, si podem.
A la primera volta, els valencians es van imposar al marcador.
En tenis, aquesta tarda a les 7, Carlos Alcaraz i Roberto Bautista s'enfronten a la tercera ronda de les Indian Wells.
Alcaraz va superar en el seu debut de la competició a l'americà Mackenzie McDonald per un doble 6-3. Ara s'enfrontarà Carlos Bautista, un partit inèdit, ja que no s'han enfrontat mai abans. Una trobada del voltatge. Alcaraz és el número 19 al rànquing ATP i Bautista ocupa el 15è. Lloc a 8:45, també Nadal s'enfronta al britànic Daniel Evans. Pel que fa al quadre femení, la catalana Paula Badosa ha guanyat en la seva defensa del títol, superant la txeca Teresa Martinkova per 6-2 i 7-6. Aquesta matinada s'enfronta la valenciana Sara Sorribas, que ha derrotat l'eslovena Kaia Jovan per un lloc als vuitens de final.
Com avui de l'any 2005, Amaral editava el disc Pájaros en la cabeza, que contenia temes tan mítics com Días de verano o aquest Marta, Sebas, Guille i los demás, que ara escoltem i que tots coneixem pel Som mis amigos. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als boletins horaris i a la web i les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Hey, hey,
hey! Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Cuides UIC Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a uic.es/cuides. Cuides UIC Barcelona. Driving Values Forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment. RadioEstel. Escoltant, veient, sentiràs.